És el moment de saludar el professor Josep Anguera. És el moment d'obrir l'informe econòmic. Cada setmana aquí a l'antena dels 5 minuts més analitzem en profunditat com està l'economia global. Però abans d'entrar en matèria, professor Josep Anguera, què tal, com està? Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Hem de donar un cop d'ull a les dades de l'atur perquè acaben de saltar fa ben pocs instants. Neus, què en sabem?
Doncs que el mercat laboral diuen que es refreda el setembre. Aquest és el titular que fa el País. Diu que l'atur puja a 18.000 persones, evidentment com passa sempre amb la fi dels contractes d'estiu. Diu que el número de persones sense feina puja als 2,94 milions de persones, el menor en aquest mes des de 2008, i que la Seguretat Social registra 29.000 nous afiliats que segueixen per sobre dels 20 milions. Són les primeres dades d'atur que acaben de saltar ara mateix.
Però el nostre focus d'atenció avui és una altra matèria econòmica.
Sí, avui marxem cap al Regne Unit d'entrada, perquè ja sabeu que després d'anunciar un pla fiscal per part de la nova flamant Listras, la cosa ha donat la volta com un mitjó i realment ha girat 180 graus en les últimes hores. Suposem que a partir de tot el que ha desencadenat aquestes noves polítiques que es volien aplicar a nivell econòmic, però vaja, volem que això ens ho expliqui en Josep. Josep, bon dia. A veure, anem cap al Regne Unit, cap a Anglaterra. Què ha passat exactament? On érem i on som ara mateix?
Home, doncs, a part de que ja sabem que fa uns dies doncs, la nova Premier que va substituir el Boris Johnson doncs, va entrar amb molta força amb el seu discurs en el Parlament Britànic, la Càmera dels Comuns, doncs té un ministre d'Economia molt actiu, que doncs, va dir tota una sèrie que farien tota una sèrie de mesures per combatre el moment actual econòmic, i aquestes mesures, sobretot una d'elles que ara comentarem, doncs va causar molta sorpresa i en alguns llocs molt de rebuig. Doncs bé, inclús dintre del seu partit també el Partit Conservador, els Tories, que se'n diu normalment, doncs també ha causat tant de rebuig, tant de negativa, que gairebé com en un joc de mans el seu ministre, un tal Kwasi Kwarteng, que és un nom potser és una mica difícil de recordar i de pronunciar, doncs ho ha tirat enrere ràpidament, però a més allò que al matí deia una cosa i a la tarda va dir sí. que no ho faria. Què és això? Doncs era en la línia dels partits neoliberals i recordant el govern de la dama de ferro, la Margaret Thatcher, doncs va dir que faria una baixada d'impostos important. Fins aquí dius, bueno, pots entendre, però quina és aquesta baixada d'impostos que anava a fer fins ahir a la tarda, que va retirar-ho, no? Doncs baixar l'IRPF, l'impost sobre la renda, ells en diuen income tax, les persones més riques, aquelles que guanyen a partir per sobre de 150.000 lliures esterlines a l'any. O sigui que, esclar, sí, això és una baixada d'impostos, però no és una baixada d'impostos ni proporcional ni atenent més a les persones que menys tenen, sinó que era directament amb aquells que ja tenen moltíssims. I això els hagués suposat al propi govern una reducció d'ingressos de més de 45.000 milions de lliures, que es diu aviat, però tenint en compte l'estat de l'economia britànica, doncs hagués estat un cop molt fort. Per què deien que això aniria bé per l'economia? Doncs és una màxima que normalment els partits més de dretes o més conservadors repeteixen, que diuen: si tens més diners a la butxaca, doncs en gastaràs més, no? Això doncs una part de veritat té, no? Però depèn de quina butxaca estem parlant. No sé, posa per exemple tantes persones aquí a Catalunya que estan guanyant el salari mínim, no? 1.000 euros al mes, 14.000 euros a l'any, 1.000 per 14. Doncs aquests, si els hi dones 1.000 d'una subvenció, suposem, no? 1.000 euros més al mes, que passarien doncs, de 1.000 a 2.000, és molt probable, tenint en compte els preus com estan, que, no, que aquests 1.000 euros sí que reverteixin a l'economia, que comprin més, eh? Perquè si ja és difícil passar en 1.000 euros, si els hi dones 1.000 euros més, doncs segurament no els estalviaran, sinó que simplement que podran tapar forats, que es diu com quan toca la loteria, no? En canvi, les persones que tenen uns ingressos molt alts, en aquest cas, doncs, més de 150.000 lliures esterlines a l'any, que és més, vaja, la paritat, tot i que està baixant la lliure, doncs és més, i l'euro també ha baixat, doncs són més de 150.000 euros a l'any, per fer-nos una idea comparativa, no? Doncs aquests, és possible que si els hi dones 1.000 euros més a l'any, 14.000, doncs sí que gastin una mica més o no, perquè amb aquests ingressos normalment les decisions de despesa no depenen de 1.000 euros més a l'any o de 14.000 euros. Això en economia en diem la propensió marginal a l'estalvi, no? Per tant, era simplement una mesura que anava en contra dels recursos que necessita el govern, qualsevol govern, per fer la seva acció de govern, però que només afectava positivament a aquelles persones, a les més riques de Gran Bretanya. I, és clar, això, dins, clar, pensa que hi ha molts milions de votants del Partit Conservador que no tenen aquesta posició. Ja no parlem dels votants o dels afiliats i simpatitzants del Partit Laborista. Tant és així que la cosa, doncs, ha hagut de fer marxa enrere. Ha dit que, amb una frase bastant així curiosa, que han escoltat a la gent, ho han escoltat amb qüestió d'hores, i ho tiren a darrere. I bé, doncs això veurem com segueixen aquests dies, perquè suposo que la nova premier, que va entrar amb molta força, aquesta Liz Truss, doncs, clar, tirar enrere d'una forma tan clara per un rebuig, repeteixo, no només de tothom, de tots els de l'oposició i de gran, sinó dels propis diputats conservadors, doncs no és una manera bonica d'entrar. Pensa que des de feia molts, molts anys la intenció de vot al Regne Unit no era tan favorable al partit, diguéssim, de laboristes, d'esquerres, no? Respecte als conservadors. O sigui, si avui hi haguessin eleccions, avui dimarts, doncs el Partit Conservador perdria estrepitosament les eleccions.
Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho vèiem, no? Imatges d'ahir, protestes a Itàlia, a altres llocs. Està clar que la situació econòmica és convulsa tot arreu, i també una mica cada país adopta les seves mesures per intentar pal·liar els efectes sobre la població, i com dèiem, perquè també aquí darrere hi ha vots i eleccions en alguns llocs més properes que en d'altres, que poden fer canviar fins i tot els governs, no? Josep, en el cas d'Alemanya, ara després podem fer una mica de repàs de com els diferents països europeus afronten aquesta situació d'inflació i de crisi energètica, perquè amb el marge que cadascú té i en funció de les possibilitats que cadascú té, estan prenent mesures o altres. Explicàvem ara el Regne Unit com, a partir d'una proposta, han hagut de girar, perquè aquí se'ls hi ha girat tot en contra, els mercats, la devaluació de la moneda i, a més, els propis votants, podríem dir-ho. Però, per exemple, a Alemanya, ells han fet un altre pla, bastant ambiciós, però que també ha despertat una mica el recel de Brussel·les, no? Explica'm una miqueta a Alemanya què és el que proposa i per què Brussel·les no és que no li agradi, però hi posa peròs a tot plegat.
Sí, doncs potser començo per aquí. Per què Brussel·les està, diguéssim, advertint de que no pot anar a tots els països, doncs, a fer-se mesures a la carta? Perquè, és clar, aquells que tenen més capacitat econòmica poden, com estaves dient tu, doncs, és el cas d'Alemanya, doncs poden aplicar unes mesures molt més potents. I això què passa? Doncs hi ha una cosa que caracteritza a la Unió Europea, i que ja va donar nom a la primera empenta després de la Segona Guerra Mundial, en aquest que es deia mercat comú. Mercat comú, que podríem avui en dia se'n diu mercat únic. O sigui que dintre de la Unió Europea tots els països competeixen per vendre's als altres, doncs, el màxim possible, I això en base a què? Doncs als preus. Vull dir, si tu tens un automòbil d'unes determinades característiques i Eslovàquia fabrica uns automòbils amb costos més baixos, doncs pot vendre aquells automòbils a la resta de la Unió Europea, no? I així tots els altres, esclar. En la mesura que un estat subvenciona a tots els seus habitants i especialment doncs els seus fabricants, llavors resulta que està entrant una mica, te recordes que parlava l'altra setmana de l'impost de patrimoni que el govern regional d'Andalusia havia a dir que suprimiria, no? Uh-huh. Clar, això què fa? Doncs que hi hagi tota una sèrie de gent amb patrimonis importants, gent rica, que es posi el seu domicili fiscal a Andalusia. Per tant, és una mesura política per atreure capitals cap a un lloc. I, esclar, això, per això dona, hi ha tanta contestació, inclús dintre d'altres governs autonòmics també governats per el Partit Popular, que s'hi oposen. Doncs bé, en el cas d'Alemanya, com que ara entraré una mica en el detall, ha parlat de fer un pla per revitalitzar l'economia d'uns 200.000 milions d'euros, que és una xifra una mica gran, no? Doncs, esclar, tots els altres països i el propi comissari de la competència ha dit que a veure, que s'havia de posar ordre i s'havia de regularitzar tot això, que no n'és tothom a fer accions, sinó que, com les que volguessin, perquè, repeteixo, aquells que poden més poden fer, els que tenen més recursos poden fer unes accions més grans, amb la qual encara hi hauria més diferència entre doncs, unes empreses d'un país i les de l'altre, no? Doncs, i això, doncs, ja dic, va enviar una carta, em sembla que ahir o abans d'ahir, fa molt poc, a tots els 27 membres alertant d'això. Llavors, pensa que 200.000 milions és la xifra del 5% del PIB, del Producte Interior Brut d'Alemanya, no? Sí, curiosament, el primer país que es va revelar una mica, no?, que va denunciar aquest augment, va ser Itàlia, que en altres èpoques havien anat tan units, no?, dissortadament, sí, per la història, no? Uh-huh. Però, i a més, amb un primer ministre sortit, el senyor Mario Draghi, i la primera ministra, la Giorgia Meloni, que és el que ha guanyat en les últimes eleccions. Clar, ells això van posar el crit en el cel, perquè precisament el país dels grans que té el deute públic més gran és Itàlia. Clar. La tercera economia de l'eurozona, doncs té un deute públic que representa més del 150% del Producte Interior Brut. Clar, augmentar molt les subvencions només ho pot fer a base de demanar diners a través del deute públic. I per comparar-ho, pensa que és més del doble del deute públic alemany, que el deute públic alemany no arriba al 70%. O sigui, clar, sí, sí. Estan en una posició molt diferent. Clar, quan van sentir els governants italians que Alemanya anava a fer això, ells no poden emular ni acostar-se a fer proporcionalment a fer una ajuda d'aquest tipus. Llavors van dir, escolti, no pot ser això. I Brussel·les va ser conscient, o sigui, la Comissió Econòmica de la Unió Europea, no? I va enviar aquesta carta, no? Dient, escolta, no pot ser que tothom vagi al seu aire, no? França també va protestar, lògicament, perquè tampoc, a més, França, que ha aconseguit mantenir la inflació,
no? És el país que la té més
continguda, bé,
és
la segona economia de la Unió Europea i té la inflació molt, però esclar, té problemes energètics importants. Pensa que ells no depenen gaire d'importacions d'energia, perquè és el país que té més centrals nuclears, 56 exactament, però que més de la meitat estan aturades o funcionen a baix rendiment per la qüestió de manteniment. O sigui, ja són molt antigues i per seguretat doncs s'han de posar al dia. I això estava fent de mica en mica, ara s'està apressant, però no és d'una, no és canviar una vàlvula o anar allò que vas al taller amb el cotxe i arregles, i l'endemà ja pots sortir a conduir amb aquell cotxe. No, això són reparacions molt serioses, a més de cares, sobretot són cares en temps. Potser en 2 anys no hauran aconseguit reparar-ho tot, no? Per tant, aquests també s'han posat el crit en el cel dient que això no pot ser, no? I ja veurem com reacciona el govern d'Alemanya en el sentit de no fer unes accions tan importants com aquestes. Pensa que la Unió Europea, quan va acabar, o quan estàvem sota l'impacte econòmic de la recessió econòmica de la pandèmia, de la Covid, va crear una ajuda, diuen un fons de recuperació, de pràcticament 800.000 milions. 200.000 milions, sí, sí, és la quarta part d'aquest, i per això doncs, tots els altres països, ja dic, la Comissió Europea també al seu davant, diu que això no pot ser, que no pot ser, que encara que tinguin capacitat econòmica, que no pot ser que afavoreixin tant la seva pròpia economia en detriment, per tant, de la resta dels altres 26 països.
Bé, això és el que passa sempre, no? El bé comú o el bé individual, i en moments de crisi...
El bé individual, sí.
Clar,
sí.
Ja sabem com funciona. Bé, hem parlat d'Alemanya, no? Amb aquest xec, podríem dir, que s'ha tret el senyor Scholz de 200.000 milions d'euros, que havia d'estar dit, a banda d'altres mesures que ells han aplicat, no? A reducció també de l'IVA del combustible, del 19 al 7, opcions de nacionalitzar algunes empreses energètiques, etc. I llavors dèiem també, no? Del Regne Unit n'hem parlat bé, hem parlat d'aquest canvi de rumb, després haurem de veure cap on tira, o de França, que té la inflació molt més controlada, no? El 6,2% és el que dèiem, sí. És molt diferent a altres països, i ells també han pres una sèrie de mesures. Em crida l'atenció Holanda amb un 17,1% d'inflació.
El 17%, sí, sí.
És
feien
moltíssim.
Molt de temps, des de la Segona Guerra Mundial, que els Països Baixos, perquè ara hem de dir Països Baixos, mira que a mi em costa, perquè, bueno, perquè sempre hem dit Holanda, doncs els Països Baixos mai no havien tingut una inflació tan elevada. És més, era un dels països d'aquests que miraven per sobre l'esquena els països del sud de la Unió Europea, per lo bé que els anava l'economia i per el poc endeutament també, i una inflació molt, molt moderada. Doncs bé, ara lideren pràcticament el trist rànquing, la trista classificació de la inflació. Tenen més d'un 17% d'inflació, i esclar, això esclar, se'ls hi ha posat els pèls de punta, perquè hi ha una protesta social molt, molt elevada, no? Llavors s'han vist també obligats ràpidament a prendre mesures. Aquells, els Països Baixos, d'entrada pensen fer una sèrie d'accions per valor d'uns 17.000 milions d'euros. Clar, això serveix per aguantar una mica el poder adquisitiu de la gent altament colpejat per aquesta inflació del 17%. I d'entrada, per exemple, havien pres ja mesures d'abaratiment dels combustibles que d'entrada pensen allargar-los fins al mes de juny de l'any passat. Exactament, això era reduir els impostos sobre els combustibles, tant la gasolina com el gasoil i el gas liquat, no? També pensen baixar la taxa de l'impost sobre la renta, el seu IRPF, als treballadors. Fins ara estava a una mitjana del 37 i escaig, i ara baixarà per sobre el 37 dels treballadors que tinguin uns ingressos per sota els 73.000 euros.
Que agafen força,
que no
gent.
Són pocs, perquè suposo que hi ha gent que ens deu estar escoltant que diu, home, sembla que 73.000 euros són... no tots els treballadors, evidentment, dels Països Baixos tenen aquests ingressos, però és un llistó força alt.
Sí.
Força baix. Jo no sé el que cobres tu, Neus, però no ho has de dir, eh? Però vaja, que és una xifra. Què vol dir això? Que molts treballadors, pràcticament la majoria dels treballadors, veuran reflectit, encara que sigui una mica, aquesta reducció del seu IRPF. A més, també hi haurà topalls al preu del gas i de l'electricitat que fan les famílies. I per tant, una part d'aquest topall, o sigui, fins al preu de mercat i el que paguin, doncs això serà finançat, serà pagat pel govern dels Països Baixos, i que per tant, doncs, això també anirà en detriment del seu pressupost, evidentment, no? I posen, doncs, això, un descompte d'un euro i mig per metro cúbic, 70 cèntims per euro el quilowatt, etc. En canvi, i també en contra del que estava o que volíem fer a Gran Bretanya, pensa augmentar l'impost sobre el rendiment dels ingressos de les rendes altes, que fins ara era un 31% i ara passarà a ser un 34%. I per contra, i en el mateix sentit social i econòmic i polític, hi haurà una exenció de la pressió impositiva amb els estalviadors. Els estalviadors fins a 57.000 euros a l'any que s'hi estalvien, doncs, imagina't, 57.000 euros l'any d'estalvis.
Els imports, doncs, a Holanda són diferents, tindran... ja ho veiem.
Sí, sí, van amb el penal canviat, realment, no? Doncs l'IRPF estaran exempts de pagar de moment. Vull dir, i això ells denominen els petits estalviadors. O sigui que Holanda està altament espantada amb aquesta inflació i, és clar, amb una contestació social, perquè això no són paraules macroeconòmiques, això és que la gent va comprar cerveses en el súper del costat de casa seva o una àrea comercial, i va comprar patates, i va comprar pernil, i va comprar formatge, i es troben amb uns preus, perquè el 17% és de mitjana.
És molt, exacte.
Els Països Baixos també són uns grans productors agraris, i per tant, doncs, això vol dir que el preu de la cistella de la compra, doncs, i de compra de productes alimentaris, doncs els hi augmentant moltíssim. Altres països no tenen aquesta inflació, però tampoc la tenen baixa, Per tant, estem en una situació realment complicada.
Bé, a Bèlgica estaven al 12% i han amenaçat en vaga general, no? Allà s'ha mobilitzat bastant més tothom.
On has dit?
A Bèlgica, a Bèlgica.
A Bèlgica. Oh, allà tenen una vaga general muntada.
Sí.
Són els veïns del sud i els belgues. Vull dir, no tenen aquest IPC tan gran, però com que estan ja per sobre el 10, que quan aquí estem, que sempre teníem una inflació molt més alta que en aquests països del centre i nord d'Europa, doncs ara aquests ens estan, per dissort seu, estan recuperant el terreny, i bé, també estan el govern de Brussel·les, en aquest sentit, el govern nacional, o sigui, de Bèlgica, doncs estan, doncs, prenent mesures també de rebaixa dels preus dels combustibles. Ara estan dient, no?, que fins al 31 de març rebaixaran a l'IVA del gas i l'electricitat, cosa que han fet altres països també, del 21% que estava fins ara, fins al 6%. I a més, també com es fa aquí a l'Estat espanyol, doncs han desplegat un paquet de mesures d'ajudes directes a les famílies i persones que ara en diem així eufemísticament més vulnerables, però tothom vol dir que són aquells que tenen menys diners per arribar a final de mes. Tenint en compte que, doncs, les temperatures a Bèlgica, com a Alemanya, com a els Països Baixos, doncs, de cara ara a la tardor i hivern, allà fa força més fred que aquí.
Sí.
I que per tant estan acostumats a gastar molt en combustible. O sigui, la partida de calefacció és molt important, i doncs, gràcies a aquestes mesures, doncs, no serà tan car com hauria pogut ser aquest hivern. Tot i així, ja veurem què passa a la pràctica, perquè és clar, tot i que tenen les seves instal·lacions, els seus edificis, les seves cases força més ben aïllades que nosaltres, però així i tot gasten molt, sobretot amb gas, amb combustibles per escalfar-se, no? I ja veurem, doncs, com aconsegueixen Bèlgica, ara estem parlant, però tots aquests països, superar aquest hivern sense passar un fred que feia anys i desenis que no passaven.
Bé, anem acabant. Si bé com veiem aquí a Europa, no? Ara el que dèiem, no? Rebaixes d'IVA, rebaixes d'impostos especials, ajudes més o menys directes o indirectes, increment d'impostos en rendes altes o gravar els beneficis dels elèctrics, més o menys veiem, doncs, que els diferents països dins el marge que tenen doncs fan unes mesures o altres. Als Estats Units és una altra història, Josep?
En part sí, en part no. Hi ha coses semblants, però, per exemple, les últimes declaracions del president Biden s'està explicant, no?, que creu que correspon a la lluita contra la inflació correspon sobretot a la Reserva Federal, o sigui, el que diem els economistes, la política monetària, no tant la política fiscal, que són... O sigui, ja són dues maneres d'enfocar la política econòmica: una a través de la quantitat de diners que circula per una economia, i la política fiscal és aquella que es basa sobretot en impostos i en despesa pública. És potser per la gent que ens escolta una mica curiós que els governs més conservadors o més, per entendre, més de dretes fien més a la política monetària, la correcció de les deficiències econòmiques, que no la política fiscal. En canvi, els partits més socialdemòcrates, com és el cas del Partit Demòcrata Nord-Americà, del president Joe Biden, doncs creuen més amb la política fiscal. Resulta que aquesta vegada, tot i que està prenent, evidentment, el president Biden, doncs, mesures de política fiscal, per el que ha dit i per el que ha transcendit a la premsa, creu força amb la política monetària i està, diguéssim, apretant en el president de la Reserva Federal perquè prengui més mesures per controlar la inflació. Això, per traduir-ho en llenguatge normal, vol dir que augmenti més el tipus d'interès del dòlar. I, clar, ja és força més elevat que el tipus d'interès britànic i encara més que el de la Unió Europea, el de l'euro, que la setmana passada dèiem que segurament l'augmentaria de l'1,25 a l'1,75 o al 2, i no van prendre aquesta mesura a Frankfurt. Doncs el president Biden està, diguéssim, apretant força perquè prengui aquesta mesura, adopti aquesta mesura la Reserva Federal. De moment la Reserva Federal no ha seguit augmentant per por a una recessió, perquè és clar, si encareix tant el preu del diner, el tipus d'interès, això voldrà dir que hi haurà la gent i les empreses demanaran menys préstecs per augmentar la despesa i el consum. I és clar, això és l'altra cara de la moneda. Sí, del que acabo de dir, política monetària,
sí,
per lligar sense voler pràcticament, eh? Per tant, jo crec que el govern d'Estats Units haurà de prendre mesures directes, no? I que, per exemple, doncs, hi ha un impost que aquí no el coneixem gaire, que és un impost sobre la recompra que fan les empreses de les seves pròpies accions. Doncs ara el president diu que posarà un impost nou que gravarà, no, sembla que sigui poc, un 1%, però pensa que això, les recompres d'accions per part de les empreses, és un moviment que mou mils de milions de dòlars, no? I per tant, doncs, això servirà per recaptar més diners. Segurament aquestes empreses són les grans empreses i per tant, doncs, no tindrà una repercussió directa amb la petita i mitjana empresa. I en canvi tindran més capacitat per poder fer la despesa pública de reanimació que pretén fer el govern federal. També, no sé si te'n recordes, que va haver-hi l'any passat una trobada del G7 en què es deia que en el món, almenys en el món ric, doncs es posaria un topall o un terra, més que un topall, un terra del 15% mínim a l'impost de societats, a l'impost d'empreses. Tots van estar-hi d'acord, però resulta que després, quan aquests governants van tornar als seus països, van dir, bueno, sí, això ho farem, però bueno, ja ho farem més endavant, i no, aquella cosa que quan es troben tots s'animen, o ningú es vol quedar enrere, però després s'ha d'aplicar pels seus governs respectius. Doncs ara, davant les necessitats que té el govern federal, doncs ha dit que sí, que l'impost de societats doncs serà com a mínim el 15%, però que serà per les empreses que tinguin uns beneficis superiors als 1.000 milions de dòlars, però que degut a una sèrie d'enginyeria fiscal s'acullen a deduccions i a crèdits fiscals per no pagar aquest 15% o per no pagar res.
Clar, llavors, per tant, no serveix gaire, això,
No, sí, només serveix pels que no estan al cas, doncs sembla una mesura progressista, però que, bueno, una mica el que diem a tot arreu, no? Que la gent que té molts diners pot pagar uns assessoraments que a través que el diuen, vaja, d'una forma eufemística, enginyeria fiscal, no arriben a pagar pràcticament res o molt menys del que aparentment haurien de pagar.
Sí,
no?
Sí.
I per tant, això sí que és política fiscal, o sigui, per tant, no és només que li digui a la Reserva Federal que pugi el preu del diner, sinó que també el govern dels Estats Units està incrementant els seus ingressos per seguir ajudant a tots els nord-americans a capejar aquest temporal que ha vingut. Doncs va haver-hi una revifada de l'economia després que se pogués donar per controlada la pandèmia, però ara també estan tenint una reculada i una inflació que també feia moltíssim temps que no tenien, no?
Uh-huh.
I veurem d'aquí uns mesos quin és l'impacte d'aquestes mesures a Estats Units.
Ho seguirem des d'aquí. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per tot aquest informe econòmic. Evidentment, uh-huh, la setmana vinent continuarem parlant de temes que ens afecten a tots i a totes. Gràcies.
No hi ha de què.